posant el govern de Maduro des de fa més de dues setmanes en una situació compromesa gairebé un any després de la mort del líder bolivarià Hugo Chávez.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Si vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Atenció, avís a totes les unitats. Estem perseguint unes ofertes. Van vestides amb preus baixos. Detinguin-les.
Atrapa les ofertes de límit 48 hores. Són unitats limitades. Només aquest divendres i dissabte tens fins al 70% de descompte sobre la moda ja rebaixada de joventut, home, llenceria i cotilleria. Límit 48 hores. Només al Corte Inglés.
Ràdio Estel. Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, com esteu? Benvinguts al Zona Mixta, 2:05 de la tarda. Tenim moltes notícies en clau blaugrana que s'han generat en les darreres hores. Fins i tot podríem dir que hem anat bastant desbordats. El cas Neymar segueix portant de corcolla la directiva blaugrana. El jutge Ruz ha imputat al Barça pel traspàs del brasiler per un presumpte delicte fiscal. Mentrestant, Josep Maria Bartomeu va assegurar ahir en una entrevista concedida a Teledeporte que el Futbol Club Barcelona no ha comès cap delicte fiscal i que és un club exemplar a Hisenda. Del que no hi ha cap dubte és que el fitxatge de Neymar està malgastant i molt la imatge del Futbol Club Barcelona. Segur que el brasiler tampoc ho està passant gens bé, veient com es parla més d'ell fora dels terrenys de joc que no pas per com està jugant. Veurem com ho canalitza tot plegat Neymar Júnior. L'altra notícia en clau Barça que es va produir ahir a la tarda va ser la decisió final sobre on i quan es disputaria la final de la Copa del Rei. Serà finalment a Mestalla, quan el pròxim dimecres 16 d'abril se les hauran Futbol Club Barcelona i Real Madrid. Serà a partir de 9:45 de la nit. Cada club tindrà a la seva disposició 19.350 localitats. Els preus entre 45 les més barates i 240 euros les més cares. Déu-n'hi-do.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
A les 2:07, saludem al Roger Castillo. Roger, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Moltes notícies del Barça que es van produir, aquestes que hem dit a la nostra portada ahir a la tarda. Avui se n'han produït d'altres, per exemple, llista de convocats de cara al partit de demà de Noeta a les 8 davant la Real Societat i una baixa significativa.
Una baixa significativa, entenem que et refereixes a la de Carles Puyol, que queda un cop més fora de la convocatòria. També la baixa significativa, aquesta sí que de debò, és Jordi Alba, que arrossega i persisteix en les seves molèsties als isquiotibials de la cama dreta i, per tant, és baixa per precaució per aquest partit de demà a Noeta.
Ara mateix escoltem què ha dit el Tata Martino sobre aquest partit. L'Atlètic Barceloneta rep avui l'Olympiacos de Blai Mallarac.
Inici de la segona volta de la fase de grups de la Lliga de Campions de Waterpolo aquest vespre a partir d'un 1:45 per al conjunt mariner, que és líder empatat a 10 punts amb el Juc i amb el Primorje croats. Els grecs són l'únic equip que han estat capaç de batre aquesta temporada als de Xus Martín.
El Barça de bàsquet suma la setena victòria al top 16 de l'Eurolliga.
Els de Xavi Pascual es van imposar a domicili contra el Laboral Cotxe de Vitòria per 68-80 per continuar invictes a la fase decisiva de la màxima competició continental, ara amb 3 victòries de marge sobre el segon classificat. Partides d'Ante Tomic amb 24 punts, 9 rebots i 36 de valoració.
A la Lliga LEP avui juguen Andorra i Lleida.
Ho fan a la pista del Principat a partir de les 9 de la nit en un enfrontament en què l'equip que lidera Jordi Trias vol mantenir el lideratge i els de Joaquim Prado intentaran consolidar-se en places de play-off.
Avui tenim duel de favorits als 6 nacions de rugby.
S'enfronta la defensora del títol País de Gales, que aspira a ser la primera selecció en sumar 3 títols consecutius, malgrat haver encaixat ja una derrota en 2 jornades, i s'enfronta contra França, que es manté invicta a partir de les 9 de la nit a Cardiff.
I aquest diumenge acaben els Jocs Olímpics d'hivern.
I fins al mateix diumenge encara es disputaran proves del programa olímpic a Sochi. Demà estarem pendents del paper de Laura Orgué a la sortida en grup femenina d'esquí de fons i també de l'eslàlom masculí amb la participació de Pol Carreras i Àlex Puente.
El Zona Mixta que comença ara mateix. Recordeu que al final del programa ens visitarà com cada divendres el Cisco Bages i la seva secció Zona Solidària. Som-hi!
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Dues i nou minuts, entrem en territori blaugrana després d'encarrilar solvència el pas als quarts de final de la Lliga de Campions amb el 0-2 obtingut a l'Etihad Stadium davant del Manchester City. Cal passar pàgina, canviar els papers, que diríem aquí al Zona Mixta, i començar a centrar-se en el partit de Lliga de demà a les 8 a Noeta davant la Reial Societat. I ja ho hem repetit en les darreres hores aquí al Zona Mixta, que el resultat de la Copa aquest cop no serveix, s'han de sumar els 3 punts, Roger.
No compta gens, recordem, triple empat a 60 punts al capdavant de la Lliga, 60 al Barça, 60 al Real Madrid i 60 a l'Atlètic de Madrid. Si el Barça perdés demà a Noeta i fes una ensopegada ara mateix imprevista, doncs possiblement quedaria tercer al final d'aquesta jornada. Això canvia bastant les condicions. Per tant, tota l'atenció focalitzada, així ho trasllada l'equip. Aquests dies hem escoltat diversos jugadors de la plantilla. Avui ha parlat el Tata Martino, que ha fet referència a la importància un cop més dels partits de Lliga, de que la plantilla surti totalment concentrada, i aquest cop el que ha fet el Tata no ha fet una convocatòria com la que va fer l'última vegada que van viatjar cap al País Basc, precisament a Noeta, fa tot just un parell de setmanes, sinó que aquella convocatòria, recordem, havia estat doncs conjunta de tots els jugadors per intentar doncs fer pinya davant d'una situació no complicada, però sí que ell volia doncs que es considerés aquesta transcendència per la temporada. Plantejament diferent a nivell de convocatòria, en el sentit doncs que ha fet una convocatòria normal, en què ha quedat fora doncs jugadors poc habituals, com ara comentàvem el mateix Carles Puyol, en què hi ha aquesta absència destacada de Jordi Alba, que descansarà tranquil·lament. Per tant, Adriano es preveu doncs que surti a l'11 titular, i sense més problemes. És una lesió que no és lesió, és a dir, és aquelles molèsties físiques
carna,
que,
no?
Per si de cas, i tenint en compte el calendari que també està immers el club ara mateix, ens prefereix descansar. Si hagués de jugar, per deixar-ho clar, una final d'una Copa, sigui del Rei, sigui de Champions, Jordi Alba jugaria. És a dir, això perquè ens situem en quin és l'abast d'aquesta lesió, que no és tal lesió. Aquesta és la voluntat esportiva del Barça, que avui ha fet un entrenament també plàcid, com els d'aquesta setmana després de la victòria contra el City. Demà, a partir d'un quart de 10 del matí, agafarà ja doncs, a sortir al Camp Nou per agafar l'avió cap a Terres Basques i jugar a les 8 del vespre a Noeta, un partit això transcendent, en què els bascos doncs segurament també tenen aquell puntet de revenja després de l'eliminatòria de Copa.
Però com sempre serà d'aquells partits complicats, bàsicament perquè hem estat parlant molt de la Lliga de Campions, hem estat parlant molt també de la figura del Tata Martino, no? Aquí els periodistes m'imagino que avui evidentment hauran preguntat per la seva possible renovació,
i
perquè
tant,
ja hem vist que els mitjans de comunicació han parlat molt bé aquests dies del Tata Martino per al seu plantejament exitós davant del Manchester City. I també un altre tema sobre la taula, suposo que tot aquest procés que tenim ara mateix contra el Futbol Club Barcelona per aquesta imputació per al presumpte frau fiscal a Hisenda en el cas Neymar en el fitxatge de l'astre brasiler.
Diríem que la tensió, per exemple, d'una roda de premsa d'avui, de prèvia a un partit en què t'està jugant el lideratge d'un partit doncs, a primera divisió, ha estat focalitzada bàsicament en qüestions extraesportives. I això sempre, doncs, vulgui o no l'entrenador o la plantilla, això sí que desconcentra, sí que doncs, crea doncs, una certa desatenció en el dia a dia del primer equip. Tata Martino ha intentat respondre allò que ell considerava oportú, començant per aquesta situació al Barça. Li han preguntat per Neymar, per si això li podia afectar doncs, a nivell mental a l'hora d'afrontar partits, a l'hora d'afrontar competicions, que se'n parla molt, que després de la resposta que va fer també doncs, el pare de Neymar, que va respondre doncs, al club brasiler, al Santos, doncs, que ell havia estat impecable en totes les negociacions i que intentant desmentir tots els rumors que des del Brasil també està rebent pressions la família Neymar. Davant d'aquesta situació, el Tata Martino considera que el davanter, evidentment, ha de tenir una processó per dins, per entendre'ns, és a dir, segurament diu que no ho exterioritza i diu que està concentradíssim i que està participant com el que més dels entrenaments dels partits amb tota la bona voluntat i l'alegria del món, però diu, home, diu, jo al seu lloc segurament també estaria patint per dins perquè és una situació incòmoda. Situació que afecta Neymar concretament, evidentment, però també afecta el club. I sobre aquesta situació i l'afectació que té el club, Tata Martino, que ja comença acostumar-se sí, a aquesta dinàmica estranya.
Ja sap on és.
També és conscient que ser on és ara mateix i el que passa no és absolutament normal, sinó que és doncs, una cosa relativament anormal dins del panorama esportiu.
Yo no estoy hablando de campaña, hablo de anormalidad. No es normal ver en ningún lugar del mundo que una institución tenga primero la salida de su presidente, ahora lo que pasa a nivel del club, a nivel de quienes quedaron en la conducción del club. No digo más que eso, que me parece una situación anormal.
Situació, per tant, anormal, prudència a les paraules del Tata Martino, però també doncs, força contundent, en el sentit que ell no veu gaire lògic doncs, que estigui passant el que està passant a Can Barça ara mateix. I sobre el seu futur, que és l'altre tema doncs, que aquests dies, com bé intuïes, doncs, els periodistes els interessa, home, després de que hagi encadenat una bona ratxa de resultats i que estigui doncs, amb un 0-2 en uns vuitens de final de la Champions, el Tata Martino ha estat també prudent, en el sentit doncs, que no vol avançar res, ja ha anunciat doncs, que ell no explicarà res encara que acabi doncs, havent-hi una reunió o un acord amb el Barça. Això sí, ha recordat doncs, que encara no s'ha reunit i que això sí que no ha canviat respecte al seu futur i ha deixat entreveure alguna coseta més.
Como ya dije, yo no he tenido ninguna reunión respecto a la próxima temporada y respecto a si los triunfos determinan la continuidad de un entrenador, creo que eso pasa casi en todas las partes del mundo. Pero a mí ni el triunfo ni la derrota me determina y ni me condicionan la decisión.
Per tant, els resultats esportius que teòricament no influiran en la decisió del Tata Martino de seguir o no, potser sí en la del Barça d'oferir-li renovació, no? Això ja ho veurem.
Estarem pendents, evidentment, de la possible renovació del Tata Martino, a veure si es produeix, si hi ha alguna reunió, evidentment, que no en perdrem detall. Per cert, la 25a jornada de Lliga es comença a jugar ja aquesta nit, a partir de les 9, amb el Valladolid-Llevant. Demà a les 4, Madrid-Elx. A les 6, Celta-Getafe. A les 8, aquest partit del Barça en la visita a Noeta per jugar davant la Real Societat. I tancarà la jornada de dissabte l'Almeria-Màlaga, a partir de les 10 de la nit. Analitzat aquesta jornada que comença avui de primera divisió i la de demà, anem a parlar una mica de l'Espanyol.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Ciutat Esportiva Dani Jarque.
Passa un minutet d'un quart de 3 de la tarda, després de l'ensurt que hi va protagonitzar Sergio García en l'entrenament de l'Espanyol i que al final es va quedar amb una forta contusió al genoll. Esperem que aquest divendres la sessió hagi estat molt més tranquil·la. A veure si ha estat així. Ignacio Miguelez, com estem? Bona tarda.
Hola, Dani, bona tarda.
Avui tots han acabat sense problemes, l'entrenament?
Sí, efectivamente. Hoy ha sido un día tranquilo, ha sido un entrenamiento además rápido, eso sí, a puerta cerrada, no sabemos lo que ha sucedido únicamente, y que nos ha contado el club que Sergio García entrena al margen, tal y como nos avisó ayer, entrena al margen con los fisios, en el gimnasio, de momento se calcula que sean 2 días, es decir, hoy y mañana entrenando al margen. Por lo demás, lo que resta, el resto de compañeros han entrenado con normalidad.
Quien casi está ya a punt, a la disposició de Javier Aguirre, és Joan Capdevila, no?, que a més avui ha passat per la sala de premsa.
Sí, efectivamente, después de, recordamos, se fracturó una de las costillas en el Bernabéu, se ha recuperado ya totalmente de esa lesión, es más, digamos que podía haber viajado incluso al nuevo San Mamés, quizás por precaución o simplemente porque Aguirre no quiso, no viajó, ya está a tope, está disponible para el míster. De hecho, ha hablado de su futuro, ha hablado, bueno, sabemos el rol que cumple ahora mismo en el equipo, como te decía hace unos segundos, igual no entró porque Aguirre no quiso en la convocatoria para jugar contra el Athletic. Está claro que Capdevila ahora mismo es el tercer lateral. Él lo sabe, él ha hablado de ello, él ha dicho que decidirá en los próximos meses su futuro, que no lo sabe, pero que al menos tiene el rol del vestuario, que es algo importante para él, porque obviamente, como todos sabemos, es veterano y es una pieza clave en el vestuario. Pero yo me voy a centrar más en el primer jugador que ha mencionado la primera... mejor dicho, ha sido el primer jugador que ha mencionado por primera vez la palabra Europa en una rueda de prensa.
Però ja et dic, ara jo penso que tant Villarreal com el Getafe són dues jornades claus per decidir quin serà el camí a seguir i quin endavant. Penso que aquests dos partits seran claus. Ens oblidem del reste del calendari perquè bueno, si no guanyem aquests dos partits i no tenim bons resultats, ja tornarem a parlar doncs, de que la cosa se'ns allunya. Però ja et dic, primer de tot és... Jo penso que aquest any, inclús amb menys de 42 punts, arriba la salvació. I jo penso que si tenim pues, 8 o 9 jornades per endavant per mirar a veure per un punt lluitar, crec que pot ser un final de temporada bonic i per què no il·lusionar-nos per fer alguna cosa, pues, ja, com tu dius, d'il·lusionar-nos amb Europa. Però ja et dic que hem de ser prudents i la nostra mentalitat és Villarreal i Getafe sumar... Aquests dos partits jo crec que són els més claus per definir la temporada, no?
Doncs si l'Espanyol fa bé davant Villarreal i Getafe, doncs que evidentment seguirà fent salts a aquesta classificació. 32 punts són el que tenen els blanquiblaus. Per tant, aquests dos partits, Ignacio, potser després comencem a pensar en Europa, no?
Hagamos caso a Capdevila, yo sí. Creo que es coherente pensar primero en nuestros dos partidos importantes, ya no partido a partido, sino sí que es verdad Villarreal y luego Getafe, que son partidos importantes porque, bueno, decidirán si, como bien dice, queremos luchar por los puestos altos o queremos sufrir en los puestos bajos.
Esperem que així sigui, que l'Espanyol pugui acabar la temporada sent el màxim d'ambiciós i lluitant per les places nobles de la Lliga. Doncs bon cap de setmana, Ignacio, dilluns, si et sembla, parlem una mica per donar l'última hora de l'Espanyol, que recordem, a les 10 aquell dia rebrà la visita del Villarreal, d'acord?
Perfecto, pues el lunes hablamos. Un abrazo, Dani.
Molt bé, bon cap de setmana, que vagi bé.
Igualmente, hasta luego.
Després d'analitzar l'actualitat de l'Espanyol, que com dèiem no jugarà fins dilluns, és temps d'entrar en temps d'opinió, temps de tertúlia. Som-hi.
Zona mixta, esports a la carta. La tertúlia.
Dues i 21 minuts, temps d'anàlisi, temps de tertúlia. Demà a les 4 el Real Madrid serà el primer dels tres primers classificats que disputarà el maig de la 25a jornada. Els blancs reben la visita de l'Elx. A les 8 a Noeta, aquest Barça que visita la Real Societat. I diumenge a les 9, partit difícil per l'Atlético, que visita el sempre incòmode Sadar de Pamplona. Per veure com veuen aquesta nova jornada i la resta de l'actualitat futbolística, ens acompanyen per un costat el Jordi Pons, periodista i gran coneixedor del dia a dia a Can Barça. Com estem, Jordi? Bona tarda.
Encantat de saludar-te, Dani. Un plaer, com esteu?
El plaer, com sempre, és nostre per...
És mutu.
Em sembla fantàstic. I bé, volem parlar d'esport, volem parlar d'aquesta setmana que ha estat important a Can Barça per al triomf davant del Manchester City, aquesta bona imatge mostrada, però malauradament, no ens traiem de sobre aquest cas Neymar, que és per al primer que et vull preguntar, Jordi.
Bé, és més llenya al foc, aviam. Confio en la justícia, confio que si ahir a Televisió Espanyola, a l'estudi d'estadio Josep Maria Bartomeu, el president de l'Alça, diu que tot està legal i tot ha anat bé i tot està ok, doncs d'entrada la presumpció d'innocència ens l'hem de creure i la justícia que segueix el seu esdevenir, el seu curs, i ja està. Si el president del Barça diu que és un club exemplar a nivell d'impostos i de declarar les coses, doncs jo d'entrada m'ho creuré. I la justícia ha de mostrar, si no és així, tot el contrari. Llavors, és bé, d'entrada, aviam, és un tema que la mateixa setmana que el Barça torna a assemblar-se a un gran equip de futbol, tens de nou una nova taca, perquè independentment de si tens raó o no tens raó, tothom no et diu, no, és que jo me'l crec o no me'l crec. T'has enterat que el Barça torna a estar imputat o està imputat? Aquest és el tema, no? I això no pot ser bo. Ara bé, donat que això ja no es pot moure, donat que això ja no es pot canviar, esperar que la justícia dictamini i punt. És que no n'hi ha una altra. Sí, no n'hi ha una altra, però sí, quan fitxa Neymar ens expliquen que passarà tot això, jo no m'ho he escregut, no? Però ja en aquesta vida, potser sóc innocent, Dani, i en aquesta vida ja ens ho hem d'esperar tot.
Serà una mica això, Jordi. Escolta'm una cosa, també tenim aquí amb nosaltres...
Estàs dient innocent?
No, jo també ho sóc, totalment.
M'ho estic dient jo mateix.
Jo també ho sóc, no t'ho dic pas en la
teva... No. Això no és cap hàndicap.
No, crec que no hauria de ser-ho. Escolta'm, saludem també a l'Oriol Rossell, company de Pericos Online, a veure què en pensa també de tot plegat. Oriol, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Doncs bé, analitzant una mica aquest nou procés obert al Barça, aquest, doncs, vaja, presumpte frau fiscal, senyor Josep Maria Bartomeu ja ha dit que el Barça, doncs, està al dia i al corrent amb Hisenda... la veritat és que aquí havia de dir, no? És el que estàvem comentant amb el Jordi, doncs, que el fitxatge de l'astre brasiler portés tanta cua, no? Una mica sorprenent tot plegat.
A mi els temes d'aquest judicial se m'escapen una mica, no? Però sí, està clar que una notícia que havia de ser purament esportiva o, com a mínim, la notícia esportiva en clau blaugrana d'aquest estiu, doncs s'ha convertit en un culebrot que jo crec que li pot estar pesant al jugador i sobretot pesa la imatge del club, no? A mi se'm fa difícil dictaminar o prendre part en el sentit de dir si és justa o no la querella i si realment hi ha hagut evasió d'impostos o no. El que estic clar és que crec que com a imatge pel Barça i sobretot pel jugador, tot això no és bo.
No, sí, és que de tot plegat nosaltres no entrarem a valorar si és cert o no cert, perquè no ens dediquem a això, no som jutges, no som advocats, i crec que no ens agrada tampoc parlar de tots aquests temes. El que està clar, Jordi, fins ara el jugador al terreny de joc ha semblat, doncs, que de tot això passava, no? Però clar, és que és una darrere d'una altra, no? I és molt jove, no? I també té mundial, té mundial aquest estiu al seu país, al Brasil. Ostres, que...
Sí, aviat. No el conec en profunditat ni en superfície el Neymar per fer un judici com és com a persona. No arribo a aquest nivell, però jo crec que en algun moment del dia, i utilitzant les paraules que ha utilitzat avui el tècnic de Barça, el Tata Martino, doncs això, que el veu normal i que sembla que no hi ha efecte, però clar, no estic les 24 hores amb ell, i home, ell segur que si pogués trobar una tecla i esborrar tot això i que no passés, però no sé, jo el que puc dir és el que jo faria si ho fos Neymar, que és intentar jugar encara millor del que faig, per si algú pensa que això em pot arribar a afectar. O sigui, una actitud professional. Una actitud professional. I quan estàs en aquest món, doncs has de saber que poden passar aquestes coses. Poden passar aquestes coses i estàs al punt de mira de molta gent i guanyes molts diners i aquestes coses no haurien de passar, però passen i poden passar. Llavors és més important ja no el que passa, sinó com reacciones tu davant del que passa.
Clar.
Jo crec que és el que ha de valorar més, no? I per això jo literalment em vaig aixecar de la cadira amb els punys en l'aire quan vaig veure el canyardo que va clavar l'altre dia a l'estrella al Camp Nou, no? És a dir, jo veient això, jo crec que, home, sí, el moment que t'assabentes de la notícia, doncs deus dir, doncs mira, més n'hi ha el foc, el que et deia al principi de la tertúlia, no? Però després, un cop hi ha això, que no et pots enfonsar, vull dir, has d'anar més, això... Ara és la part crucial de la temporada pel Barça i quan acabi la part crucial del Barça et vindrà el Mundial. Per tant, és que no tens, afortunadament per ell, tampoc tens opció a deprimir-te o a passar-ho malament.
Sí,
clar,
sí.
Jo suposo que com a persona deu tenir els seus moments, evidentment.
Mm-hmm. Alguna cosa a afegir, Oriol, d'aquest tema?
No, senzillament això, no? Que de cara al Mundial també s'haurà de veure com afecta això, o si afecta això al jugador. Pensem que els jugadors de Brasil, de cara a aquest Mundial, tindran una pressió altíssima, que s'han posat ells mateixos. Ara fa unes setmanes deia Scolari que no concep no guanyar el Mundial. Bé, doncs veurem si el jugador té un repte molt important, a veure si pot estar a l'alçada. La qualitat en principi la té, el que passa és que és potser massa jove per assumir tanta pressió, no? Ja veurem, a veure com respon.
A veure, el que és cert és que té partits per endavant, doncs, per sortir al terreny de joc i demostrar allà que se n'oblida de tot això i que amb gols, evidentment, doncs, també l'aficionat i tothom deixarà de costat aquest tema, que és el que han de resoldre els jutges. Parlem d'esport, que és el que ens agrada, parlem de futbol i més en aquesta setmana, on el Barça ha tornat a ressorgir i tirant la porta a terra, Jordi? Vull dir, ara hem d'esperar que cada partit d'aquí al final sigui així, perquè a la Lliga de Campions tu jugues tota una carta, però la Lliga, tal i com estan les coses també, per tant, a Noeta has d'anar a fer el mateix partit per assegurar els 3 punts.
Sí, és un moment preciós, un moment per gaudir, és a dir, la gent està, pot haver gent que deu estar pensant ai, si aviam l'equip, perquè l'equip ha generat dubtes al llarg de la temporada, no? Però jo crec que s'ha de gaudir d'aquests moments, tant si va bé com si no, vull dir, el Barça continua lluitant absolutament per tot, no? Aviam, anant a pams, el dia del City, jo vaig tenir aquella sensació que hem tingut tantes vegades de dir, jo vull aquest futbol, a mi aquest és el futbol que m'agrada, estic xalant, però com es pot fer tan bé? Després hi ha els matisos de si arribes més a porteria, si remates bé o no, però o sigui, és una, jo crec que una lliçó magistral del que ens agrada d'això, la possessió de la pilota i el toc de pilota, absolutament bestial. És, jo crec que això és únic i irrepetible, no? Perdó, i que aquesta temporada ho estem definint més en comptagotes. Pel que fa a la Lliga, doncs veig d'equip endollat i no hi ha marge d'error. És a dir, qui pagui ara els pròxims partits li costarà horrors recuperar aquests punts. Vull dir, si perd més pressió jugues pitjor, etcètera, etcètera, no? Molt difícil. Jo crec fins i tot que pot arribar a ser més difícil la partida de demà contra la Real Societat que contra el City. Ho dic a toro passat, després d'haver vist el plantejament que va fer el City, que em sembla molt bé que el pugui fer així, però vaja, jo m'esperava una miqueta més, però vaja, jo crec que van sortir a això, a intentar aguantar la primera part, a la segona, aviam si en duiem alguna, i decidir a la sèrie del Camp Nou, no? Però jo veig l'equip que està en el moment que volia el Tadamartino en els partits més importants, crec. Mm-hmm.
Coincideixes, Oriol, que el partit de demà pot ser una mica més perillós, tenint en compte doncs, que davant del City l'equip sí que va sortir a totes, que sabia que se la jugava. Demà s'ha d'estar molt atent, perquè amb la Real, per exemple, ja has empatat en la tornada de Copa. Cert que no serà el mateix partit, però aquest cop no et serveix un empat.
Demà el Barça és un d'aquests partits que no es pot permetre no sortir a tope, no? Més que res perquè els seus rivals, especialment el Madrid, doncs tenen marcada, jo crec, aquesta jornada com possible jornada on el Barça pot punxar. O sigui que si el Barça guanya el seu partit, encara que el Madrid també ho faci, el Barça haurà guanyat com un mini assalto, que diguem, no?
D'aquí
a final de temporada. I hi haurà jornades que serà al contrari, que el Barça tindrà partit fàcil i el Madrid el tindrà complicat. Bé, guanyar partits com el d'aquest cap de setmana, si ho aconsegueix fer el Barça, que compta, perquè la Real jo crec que ja va demostrar a la tornada de la Copa que els hi pot fer mal i jo crec que té moltes ganes i els estan esperant. Si el Barça guanya el partit demà, doncs farà un mini passet important cap a la Lliga, tot i que no retalli punts al Madrid.
Perquè sembla, vaja, que els dos desplaçaments més complicats d'aquest trio capdavanter són el que tenen tant Barça com Atlético, perquè a priori no sembla que el Madrid deixi escapar punts davant l'Elx, a priori. Després, de vegades,
amb el Madrid mai passat, però en principi no. En principi, jo crec que...
Qui té
la pilota a la taulada aquesta setmana és el Barça.
I l'Atlètic.
I anava a dir que ja per... És igual, no ho diré, perquè serà per anar a l'àrbitre de l'arbitratge de la primera volta, és igual. Va anar malament, no passa absolutament res.
Quin arbitratge et refereix? Ah, val.
No ho volia dir.
De l'amic Muñiz. De l'amic Muñiz. No, de l'amic Muñiz.
El penal famós al camp de l'Elx. Però vaja, és igual. Com el penal de Messi al camp del City és fora de l'àrea. Claríssim, i com el gol anul·lat a Piqué és gol legal. En fi, és que per això no vull entrar, perquè és que tu dius una i te'n trauran 30 i tu em pots treure 35. Vull dir que això d'això el Barça Madrid no s'haurien de queixar, com sempre dit, per aquí, per Passió Guardiola.
Aquí està el tema, perquè si hem de fer una bíblia o un manual als pericos de les actuacions del senyor Muñiz Fernández,
exacte,
jo crec que sortiríem guanyant.
Us talleu les venes, Dani, us talleu. Sí. I amb raó.
Sí. Però bé, jo crec que el que va començar a posar-ho de moda un altre cop, tot això de que ploressin els grans, va ser el senyor Mourinho, malauradament. Ara ja l'hem enviat cap a Anglaterra, sisplau, que els grans canviïn una mica el discurs, no? Que no es poden queixar dels arbitratges que reben, que segur que tenen més a favor que no pas en contra. Però bé, escolteu, parlem una mica també de l'Espanyol. Ahir va ser un dia d'ensurt important, Oriol, quan cap a la una i mitja ens assabentem d'aquesta jugada que entrenant es fa Sergio García, que semblava que tenia una lesió greu al genoll. Vam passar uns 30-40 minuts, fins i tot aquí en directe al programa, que patíem per algú greu, eh?
Jo vaig obrir el Twitter i quan vaig veure la foto aquella de la camilla enduent-se a Sergio García pel camp d'entrenament, vaig agafar una bossa de paper i vaig començar a respirar dins, perquè va agafar un atac d'ansietat, no? Però, bueno, per sort, tot sembla indicar que ha quedat amb un cop que no és res greu, esperem que hi pugui ser dilluns, i encara que no estigui al 100%, doncs si Sergio García està al 90%, segueix sent titularíssim i molt important en aquest Espanyol, en un partit complicat, jo crec. És dels partits més complicats que ens queden d'aquí a acabar la temporada, perquè el Villarreal em sembla un tros d'equip. L'altre dia vaig estar veient el Villarreal Celta i en absolut van mereixer perdre el partit. Jo crec que és un equip que crea moltes ocasions de gol i que té molta qualitat, sobretot de mig camp en endavant. I bé, l'Espanyol té un repte i un possible premi, i és que si guanya aquest partit,
ostres,
es dispara cap amunt a les classificacions d'aquests, fa salt a la banca, no? S'oblida totalment del descens ja. I l'objectiu passa a ser Europa, és així de clar.
És que pot ser interessant, no? Fins i tot un rival que vingui a jugar a l'Espanyol, Jordi, ja hem vist que l'Espanyol, amb els rivals que juguen, són els que els hi fa mal. Ho hem vist amb el Bilbao, ho hem vist aquí també segurament amb l'Atlètic de Madrid. Amb el Madrid no li va costar, no li va ser fàcil guanyar a l'Espanyol. Pot ser un rival interessant.
Jo crec que l'Espanyol juga amb les seves armes, no? Jo crec que té molt de mèrit. O sigui, l'Espanyol és l'únic equip d'aquesta temporada que ha aconseguit batre en partit de Lliga l'Atlético de Madrid i l'Atlético de Bilbao. Vull dir, això, cap altre equip, que jo recordi ara mateix, no ha aconseguit treure-li els punts. I, a més, no treure els punts amb sort o amb jugades rocambolesques, no?
No. O sigui,
tinc al cap el partit de Sant Benés, i és un partit on l'Espanyol juga el seu futbol i té les idees clares. Jo insisteixo, crec que té molt de mèrit, a més crec que l'Espanyol té el perfil idoni d'entrenador, que és una persona que, com a mínim públicament, o s'adaptarà al que li donin, no? No és un entrenador que tingui amb unes exigències, em refereixo a nivell de fitxatge, és a dir, que sap on està, que sap que l'Espanyol té les mancances econòmiques que té, i amb això, doncs, Joan Collet segur que en recordaria el tema del que es cobra de les televisions, etc, però que tot això també s'ha de valorar. Vull dir, li treuen jugadors, ara li posen jugadors, i tot això ell fa el que pot, i els jugadors encara més. Vull dir, que jo crec que, a més, l'estat de forma ara mateix de Sergio García, jo crec que és que tota la pilota que toca o és una passada de gol o directament és un gol, no? I jo crec que això, insisteixo, això realment sí que té un mèrit importantíssim de amb el que et donen saber administrar i jugar i fer un equip competitiu, no?
Sí, això.
Després falta tenir regularitat i tot això, no?
Aquestes tres victòries, ara seria el moment, potser, Jordi, l'Espanyol aquest any no ha aconseguit tres victòries. Ostres, això sí que li donaria un plus definitiu. Guanyar el Villarreal, et situes amb 35 i definitivament, o sigui, dius obertament que vols lluitar per coses importants i per posicions europees.
Sí, no, i sobretot per fer les coses i pujar el teu rendiment i derrotar amb un, com deia l'Oriol, un rival de amb una victòria de prestigi, no?
Sí.
Un equip que juga a futbol i que té mèrit si l'acabes guanyant, no? Jo el que em fa una mica de mosca darrere de l'orella és el fet de això, la indefinició a vegades del projecte, que ja s'ha embarbat tant tot el tema de que si s'ha d'apostar per Europa, sinó que tot això és com un ascensor, no? Hi ha dies que t'hi puges, altres dies que t'hi baixen, o et baixen directament, et fan fora.
Però també són els resultats, això... Jordi, amb això. Vull dir, jo entenc que l'Espanyol comença la temporada...
No és fàcil de gestionar.
Sí, no, clar, l'Espanyol ha de començar la temporada, com la... és una opinió molt personal, com la resta de, com diria, 15 equips que segurament s'han de salvar primer de tot, i després, mirar endavant, és que un equip que s'ha gastat 750.000 euros en fitxatges aquest estiu, no...
Sí, sí. No, clar, clar, és que amb aquesta xifra, clar, però té molt de mèrit, eh?
Sí, tant.
Té molt de mèrit, clar, és que no tothom té, com queda palès, els calés per comprar un tio com Bale o un tio com Neymar per números rodons 100 quilos cada un.
Per aquests diners en pots fitxar 4,
eh? Més, perquè ja...
Clar, per aquests calés en pots fitxar 4 o 5 tranquil·lament, que et marquin les diferències. Perquè, Oriol, escolta'm una cosa, que jo estic pensant. Ens els hem de gastar amb Sergio García? Hem de tirar la casa per la finestra per tenir un crac i que estigui aquí els pròxims 4 anys? O anem amb peus de plom i potser podem trobar al mercat algun altre jugador que faci aquesta feina?
Doncs mira, hi vam tenir una discussió a Vericos Online sobre això, no? De si se li ha de donar el que vol a Sergio García o no. Jo crec que l'Espanyol ha d'aprendre dels errors del passat, i potser del passat no tan llunyà,
sí.
I saber invertir bé els diners. Amb això em refereixo a... Òbviament s'ha d'intentar renovar Sergio García perquè està en un moment de forma estel·lar, perquè és el jugador de més qualitat d'aquesta plantilla i perquè és ara mateix qui marca les diferències. Però l'Espanyol s'ha de posar un límit i d'aquest límit no ha de passar.
Correcte.
Perquè no seria la primera vegada que renovem un jugador, sí. Perquè en aquell moment ens sembla que és essencial per aquest equip.
Recordem casos Tamudo de la Penya, per exemple.
Sobretot el cas de la Penya és espectacular, no? Allà sí. Van tirar molts diners. Aleshores, l'Espanyol ha de fer un esforç, l'Espanyol ha de fer que Sergio García sigui el millor pagat de la plantilla perquè s'ho mereix i perquè és així, però no es pot gastar ni un euro més del que realment té per pressupost per aquestes coses. Sí, el problema després d'això és que moltes vegades dius, doncs no renovo Sergio García perquè s'ha passat d'aquest límit, que potser és la decisió correcta, però després te'ls gastes amb el Simao de torn.
Uh-huh.
Vull dir, compte amb això, no? Perquè llavors la gent veu que no te'ls has gastat en una cosa, però sí que te'ls has gastat en una altra. Però a mi em sembla bé que l'Espanyol posi un límit i digui d'aquí no passo, perquè no puc, no es pot estirar més el braç que la màniga, com a l'economia familiar, tres quarts del mateix.
Sí, sí. Em sembla molt interessant deixar-ho aquí amb aquesta reflexió sobre Sergio García de l'Oriol Rossell, sempre també un tio molt, molt ponderat en les seves, en la seva forma de pensar. Senyor Jordi Pons, un plaer haver compartit amb tu una estona de ràdio, com sempre, a veure si en tenim més d'aquí al futur.
Igualment,
i a l'Oriol Rossell, també el company de Pericos Online, que tingueu un bon cap de setmana i que, com sempre, guanyin els catalans, d'acord?
Vinga, igualment.
Vinga, salut, bon cap de setmana a tothom. Adéu.
I ara al Roger.
I tal, li tirarem al Roger Castillo. Fem una petita pausa i tornem tot seguit.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. La suerte te sonríe.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Aquests dies a Casa Viva hi trobaràs tota la col·lecció rebaixada amb descomptes de fins al 70%. Per exemple, bossa porta aliments amb estampats variats des de 14,95 euros o rellotges de paret de diferents dissenys per 9,95 euros. Aprofita ara per renovar casa teva als millors preus. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu. Troba la més propera a casaviva.com.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through.
L'actualitat poliesportiva.
Dues i 42 minuts, parlem de waterpolo. L'Olympiakos grec visita aquesta tarda la piscina de Sant Sebastià de Barcelona per enfrontar-se amb l'Atlètic Barceloneta en la sisena jornada de la Lliga de Campions. Els grecs obligats a guanyar per mantenir opcions de seguir endavant en aquesta competició. Ja van sorprendre en el partit d'anada a l'equip de Chus Martin. Aquesta és la segona temporada de Blai Mallarac amb el conjunt grec. Blai, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Molt bé. Quan feia que no estaves per Catalunya, Blai?
Bueno, la setmana passada ja està, perquè vam estar preparant el partit del preeuropeu que vam jugar a Ucrània amb la selecció espanyola, llavors ja havia vingut la setmana passada.
Ja havies vingut per aquí la setmana passada. Sí. I, per cert, parlem de l'Olympiakos, parlarem també de la selecció espanyola perquè ens expliquis què tal també aquest primer partit amb Gavi Hernández a la banqueta. Ens centrem, si et sembla, en el partit d'aquest vespre. Aquesta visita, però, deus estar centrat, no?, i molt amb el teu equip, perquè necessiteu guanyar sí o sí avui per seguir vius a la competició, no?
Sí, necessitem sumar, sobretot. Necessitem sumar a fora casa, que no hem sumat cap punt, tot i que hem estat jugant bé des d'aquest principi de temporada. Hem aconseguit bons partits, però no han sigut resolutius. No hem sabut tancar els partits. Sempre han començat anant per davant, però mai els hem acabat tancant. Llavors, quan vam jugar a la Barceloneta, vam aconseguir tancar un primer partit, ja, que era important jugar a casa, per la nostra afició i la nostra responsabilitat, també era important aconseguir aquests 3 punts. Llavors, ara, avui, es continua la ratxa que vam agafar, intentar lluitar i intentar fer les coses bé un altre cop.
I què ha passat, Blai, que us ha costat tant arrencar en competició europea? Per què ha arribat tan tard aquesta victòria?
Sí, bueno, ja, com has vist, el nostre grup és un grup que tothom guanya a tothom. Ja veus que és un grup on hi ha els millors equips d'Europa. Jo crec que s'estan ficats quasi tots en aquest grup. Segurament el millor Europa sortirà d'aquest grup. I crec que és un grup difícil, primerament. I també vam començar una mica que no sabíem on estàvem dins d'aquest grup. Saps? No sabíem com jugar a cada equip. Llavors ens va costar una mica trobar el nostre estil i la nostra forma de jugar. Uh-huh. Llavors, quan hem trobat el nostre estil, hem vist que els altres contrincants no estan tan lluny de nosaltres,
sí,
fins que no hem tingut realistes que tenim opcions de guanyar, no ens hem cregut gaire, jo crec. I jo crec que la victòria amb el Barceloneta ens pot ajudar a poder aconseguir més victòries a casa i a fora, també.
Uh-huh. O sigui, aquest triomf us pot haver donat un plus, no?, de motivació, també haver trobat el camí en el vostre joc per superar els rivals. També avui sou conscients que us trobareu un rival ferit i una piscina que apretarà en vostra contra.
Els van tocar una miqueta l'orgull, evidentment ells estan d'orgulls, havien guanyat tots els partits i havien empatat una. Llavors, clar, ells la seva primera derrota també els fa una mica de mal. Ells, jugant a casa, tampoc volen permetre que vingui un equip i els guanyi. Llavors, clar, jo crec que ells avui aniran al 100%, nosaltres tenim que saber-ho, això, tenim que, des del principi, sortir també a mossegar.
Aquests anys has estat des de fora, però suposo que també has vist una mica l'evolució d'aquest Atlètic Barceloneta. A la Lliga arrasen i a Europa sembla que cada any han fet una petita passa endavant, no? L'any passat classificant-se per aquesta Final Four, aquest any organitzant la Final Six i ja tenint plaça de forma matemàtica. Ara, realment, tu creus que els barcelonins ja són un candidat al títol o què?
Això és una feina de molts anys que porten fent. Barceloneta portava molts anys apostant ja per el waterpolo i no li sortien els èxits. No és... L'esport és molt complicat, per molt que tu apostis, hi ha moltes vegades que la sort o uns quants factors no et surten com tu vols. Uh-huh. Llavors, la continuïtat i la constància del club i dels entrenadors i dels directius és el que fa que ara comencin a sumar aquestes petites victòries. L'any passat van a la Final Four, van quedar tercers d'Europa, aquest any organitzen, estan guanyant, tenen opcions. Dir si guanyaran o no guanyaran és molt difícil. Un esport on estem tots tan igualats és complicat i amb un partit únic com és un Final Six, llavors és bastant complicat dir qui pot guanyar aquí. Llavors jo crec que tenen opcions, si en tenen moltes, tenen un equip molt compensat, jugadors joves i jugadors experimentats ja amb selecció espanyola com a nivell internacional porta molts anys jugant. Mm-hmm. És un gran grup per anar a disputar aquesta Final Six amb cara i ulls.
Mm-hmm. I tu personalment, què tal, Blai, per Grècia, amb l'Olympiacos, content, satisfet,
bé, molt gust? Molt content, realment, m'han acollit molt bé, és el meu segon any, sí. I quan va acabar la temporada passada em vaig fer per renovar, no vaig dubtar ni un moment, perquè m'havien tractat molt bé, totes les condicions i tot l'estil de vida, l'entrenament i tot, m'agradava, em sento còmode amb l'equip, són gent molt verd, que no estan a nosaltres, tot i que l'idioma no és complicat,
sí,
la sort és que tots parlen l'anglès, l'entrenador parla l'anglès, els jugadors parlen l'anglès, i llavors amb això et sents integrat també aquests equips.
Molt bé. Fins quan tens contracte amb l'Olympiacos, Blai?
Fins aquest any, bueno, aquest any s'haurà de tornar a parlar l'any que passa.
Uh-huh. T'agradaria continuar?
Bueno, no sé, també hi ha ganes de tornar. Bueno, tal com estan les coses, no el Waterpolo, com bé sabem que ja no és... Hi ha molts equips que no m'aposten pel waterpolo. És bastant difícil trobar un projecte, saps?
Sí.
Un guanyador, ganes de poder plantar cara o el Barceloneta o poder jugar, tan sols jugar a Europa o qualsevol cosa, és difícil. Mm-hmm. Llavors, bueno, s'haurà de mirar els punts de cada oferta que vingui i llavors decidir.
I amb la selecció espanyola, què tal aquest canvi? Què tal els primers entrenaments amb Gavi Hernández?
Jo crec que un canvi necessari, un canvi cap a bé, un canvi cap al progrés de la nostra selecció.
Molt bé.
Jo crec que Gavi portarà el seu caràcter. Ell ja, en aquesta setmana també d'entrenament, ja va deixar palès el seu caràcter, com volia, com definia l'equip, com volia que fossin els seus jugadors, com volia veure la seva equipa dins l'aigua.
Uh-huh.
I, bueno, un canvi radical del que estàvem acostumats. Mm-hmm. Jo crec que serà un canvi cap a bo.
Aquesta selecció ha d'anar més, no? Té potencial suficient per lluitar realment per grans fites,
no? Sí, tenim gent jove que puja, que també que apreten, com pot ser l'Alberto Monarriz o com a d'hora a Miguel de Toro.
Sí.
Tenim gent jove que també té ganes d'arribar a una selecció nacional i crec que se'ls ha de donar oportunitats a tothom, tant els joves com els grans, i cadascú demostrar el que val i al final que els millors que se'ls emporti. Llavors, aquesta competitivitat entre jugadors i entre posicions de cada jugador, jo crec que és el que aconseguirà fer créixer aquesta selecció.
Mm-hmm, perfecte, i que a nivell culinari, mira, són les 2:49 i tinc una gana que em pujo per les parets. No sé si tu has dinat, però què tal es menja per allà a Grècia?
Sí, a les 7 de la tarda, sí. Estar ben dinat ja.
Què tal es menja per allà a Grècia? Trobes a faltar moltes coses de la Garrotxa o què?
Home, bueno, això no estava a faltar menjar a la casa, no? Menjar a la iaia, el que es diu, no? Però també es menja bé la dieta mediterrània, és bastant semblant, el tema d'amanides, i tot ho cuinen bastant semblant. Uh-huh. Hi ha molts plats que venen a ser coses semblants, però sí. Que no... Sí, que et diuen, mira, prova això, i, ostres, tenim una cosa que s'allarga molt, tal. I més o menys hi ha moltes coses que són semblants, llavors és com estar a casa, realment.
Sí, però els embotits i aquestes coses no són com els de la Garrotxa.
Això sí que no tenen igual,
Molt bé, Blai, que vagi molt bé aquesta tarda davant del Barceloneta, que segueixin amb bé per aquí Grècia i facis el que facis, sí, molta sort en el futur, d'acord?
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben forta.
Adéu,
bona tarda. Doncs Blai Mañarac, el jugador olotí d'Olympiacos, que aquesta tarda s'enfronta amb l'Atlètic Barceloneta, un partit important avui a la piscina de Sant Sebastià per als dos equips, per la Barceloneta per mantenir-se a dalt, encapçalant aquest grup, i per l'Olympiacos no perdre pistonada i mantenir opcions de classificar-se a la següent ronda. Seguim amb més coses, ja ens espera el Cisco Bages.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Zona Solidària, amb Cisco Bages.
Dues i 51 minuts, Cisco Bages, com estem? Bona tarda.
Molt bé, estem aquí. Avui no sé de quin esport parlo.
Parlem de molts.
Parlo de molts, no ho sé.
Així a nivell genèric.
Sí, és una cosa bastant genèrica, com dius tu, sí.
Perquè l'esport, escolta'm, jo que he practicat futbol de carrer encara, tot i que em vegis així jove, sí. Això, jo he practicat futbol de...
Al carrer,
al carrer,
un descampat.
Sí, baixar un descampat amb una pilota,
i sí que sabia que l'esport t'ajudava a fer amistats. Però desconeixia segurament que l'esport també servís per la resolució de conflictes.
Sí, jo també ho vaig veure, vaig pensar, això ho hem de tractar sí. a l'Escola Solidària. I ho vaig veure perquè presenten un llibre que es diu Esport i precisament Resolució de Conflictes, el proper dimecres, que l'ha coordinat Clàudia Solanes, es presenta a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, l'INEF, i això ho organitza el Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya. El seu director és l'Eduard Vinyamata, i és amb ell el que li farem aquestes preguntes que ens plantejàvem.
Doncs saludem al senyor Eduard Vinyamata, director del Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya. Senyor Vinyamata, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
En quin sentit, és la pregunta que ens fem aquí d'entrada amb el Siscu Bages, en quin sentit pot ajudar l'esport a la resolució de conflictes?
Doncs molt, molt. I de fet aquest llibre, que és una primera aproximació, doncs ja tractem de demostrar-ho, no amb teories i amb suposicions i amb opinions, sinó en casos concrets. Jo en conec molts, i s'han utilitzat doncs, des de doncs, en bandes criminals d'Amèrica Llatina, on fan una lliga de futbol, és una lliga de futbol una mica diferent, però bàsicament és futbol, també als Estats Units, durant la guerra a la Iugoslàvia, és a dir, hi havia els esports, normalment, doncs, es van idear doncs, amb unes intencions, no únicament passar l'estona, evidentment, però també amb altres intencions. El sumo, per exemple, els lluitadors japonesos, vull dir, no va néixer com un esport o com el que és ara, doncs, que fan apostes i així, sinó com un sistema pedagògic per ensenyar als homes joves a contenir els seus impulsos, perquè si no, doncs, perdien. I molts altres esports també han estat doncs, pensats per servir com un sistema pedagògic per fomentar determinats valors, com per exemple, no únicament la competitivitat, que també, sinó també la cooperació. Tots els esports de conjunt, si no hi ha cooperació, no tenen res a fer. O sigui, la feina d'equip és un treball cooperatiu, no? Llavors ha servit i serveix per doncs, solucionar problemes greus de violència, problemes doncs, de manca de convivència violenta, és a dir, hi ha molts casos, i si volen doncs, els hi explico alguns, no? Però realment la casuística és molt llarga i altament eficaç.
Suposo que quan parlem de conflictes parlem més aviat de conflictes socials, no tant de guerres, o també...
Tota mena, és a dir, en situació de criminalitat, és a dir, de bandes armades criminals, en situació de guerra o en situació també doncs, de baixa intensitat, com pot ser doncs, la dificultat de conviure en un barri determinat, entre col·lectius específics, etc. També l'esport doncs, ens aporta uns valors i una aproximació a solucions dels conflictes o de la manca de convivència o de mala convivència.
Uh-huh. Aquesta setmana s'ha commemorat el Dia Mundial contra l'Homofòbia al futbol. Cal també potenciar l'educació social perquè aquesta qüestió sigui assumida al món i més concretament als camps de futbol?
Evidentment, clar que sí. És a dir, serveix per aplicar-ho en qualsevol context en el qual les persones ens relacionem individual o col·lectivament, té referència doncs, a qualsevol actitud individual o social que pugui doncs, establir una animositat contra un col·lectiu determinat, com poden ser els homosexuals, o com poden ser doncs, per motius de religió, de raça, d'ètnia, etc. Sense anar gaire més lluny, per exemple, aquí a Catalunya... a les colles castelleres estan servint evidentment per divertir-se, és un objectiu molt important de l'esport i de l'exercici, però també per integrar persones provenents d'altres països llunyans i per establir llaços de solidaritat. Perquè, és clar, amb una, un casteller, una persona que fa castells, amb una persona que també fa castells, automàticament s'estableix uns llaços de solidaritat i de relació i d'integració. I això el tenim molt a prop. Evidentment que quan veiem aixecar un castell, doncs veiem doncs, la part de l'esforç i veiem l'estètica i tot això, i potser no sabem veure el que està passant d'una manera més subtil, que és un procés d'integració i de generació de vincles de solidaritat entre tots els membres de la colla.
D'altra banda, hi ha la vessant negativa, diguéssim, no? Perquè l'esport pot servir per això, però a vegades també hi ha hagut guerres provocades pel futbol. Jo recordo una guerra a Centroamèrica, no sé si entre Honduras o El Salvador, que sí, es va produir per culpa de... perquè discutien per futbol, eh?
Sí. Per exemple, doncs, la guerra entre... que afortunadament no va durar gaire, entre Ecuador i Perú, doncs sorgeix amb un camp de futbol, amb un camp de futbol improvisat, no? I es pensava doncs, que era degut, o sigui, les autoritats d'ambdós països van dir que eren qüestions patriòtiques i no sé què i tot això, però després quan es van exhumar els arxius secrets d'aquests dos països va sorgir tota la veritat, no? I es va produir allà. Evidentment és com, per exemple, un ganivet, doncs pot servir per matar una persona, però afortunadament normalment serveix per tallar pa, per tallar pernil, o per tallar carn, etc. Sempre depèn de una mica la intencionalitat. Però la intencionalitat, jo diria, dels esports en general, és positiva. No és tant de generar conflictes i guerres, sinó d'afavorir una sèrie de valors positius. La solidaritat, l'esforç, el treball en equip, el joc net, etcètera. No? Evidentment que pot ser utilitzat com qualsevol altra cosa amb una intencionalitat negativa.
No, no, esperem, senyor Viñamata, director del Campus per la Pau de l'UBOT, que els valors de l'esport doncs, siguin cooperació, convivència, joc net i etcètera, que són els que ens interessen. Que vagi molt bé la presentació d'aquest llibre Esport i resolució de conflictes, d'acord?
Moltes gràcies i moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Faltaria més, que vagi bé, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs molt bé, Sisko, m'ha agradat molt també.
T'he parlat de sumo, que poc t'esperaves que sortís el sumo en aquesta secció.
Ben poc com ho esperava. A veure si trobes alguna relació més amb el sumo i la solidaritat. Que vagi bé, Sisko, que vagi bé a tothom. Fins dilluns, adéu.